Doncs avui, com a dies internacionals, en tenim uns quants. Per exemple, és el Dia Internacional del Flamenc, avui 16 de novembre. També és el Dia Internacional per la Tolerància, avui també 16 de novembre. I Dia Internacional del Patrimoni Mundial. I amb aquest m'aturo per recordar que el Turó de la Seu Vella segueix esperant que se'l posi a la llista per presentar candidatura ferma a ser Patrimoni Mundial de la Humanitat. Soc el Ricard Álvarez i parlem tot seguit de coses de Lleida, les que ens interessen, des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Dimarts 16 de novembre del 2021, hores d'ara amb 12 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També farem una repassada a l'actualitat informativa. Avui parlarem de la plusvàlua, però no d'aquella manera de... És que jo he sentit, jo he llegit, m'han dit que... No. Marxarem cap a Q2 Consultors, parlarem amb el Santi Solsona, que és advocat i especialista en temes immobiliaris, i amb ell parlarem de la plusvàlua. Què és la plusvàlua? Quines sentències hi havia hagut en contra del càlcul de la plusvàlua? La més recent, la de l'octubre, ens l'explicarà a fons. I també què hem de fer a partir d'ara, o si hem venut alguna cosa en els darrers temps. Això ens ho explicarà el Santi Solsona, de Q2 Consultors, d'aquí uns minuts. També parlarem avui de la salut auditiva. Ho farem amb el doctor Xavi Galindo, que és el responsable d'otorrinolaringologia de la regió sanitària de Lleida i Pirineus. Parlarem amb ell de la salut auditiva, de com cuidar-la i de quins són els valors que hem d'evitar, valors màxims d'exposició a soroll o a nivells alts de volum de música, per exemple. Tot ve arran de que aquest cap de setmana vaig estar en un espectacle i vaig notar, potser és l'edat, ja, mira, no em feu cas, potser és l'edat, però jo vaig notar que estava molt fort, i tinc un rellotge que medeix, vaig medir i em sortia un valor que jo crec que era alt, fins i tot el rellotge em deia això és alt. Bueno, veurem què ens expliqui el doctor Xavi Galindo. En fi, amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una amb el Felip Urbano, amb el nostre sumiller, ja saps que fem el viatge de celler en celler per tota la ruta de la DO Costers del Segre. I a partir de 14:45, la nostra tertúlia dels polítics, on acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Ara marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Ens espera el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida, cels amb intervals ennuvolats, tot i que la tendència serà que es vagin obrint clars i que quedin cels menys ennuvolats de nord a sud. Pel que fa a les temperatures diurnes, avui són més altes al Pirineu i notablement més baixes a la resta, amb unes màximes de 15 graus a la Seu d'Urgell, de 13 a Lleida, de 12 a Balaguer, d'11 a Tàrrega i de 8 a Viella. I si ens referim al vent, seguirà durant aquesta tarda en general fluix i de direcció variable. Si mirem ara demà dimecres, esperem cels poc ennuvolats o clars, amb núvols baixos a la Vall d'Aran durant la primera meitat del dia i amb probables bancs de boira matinals a zones del sud. Per últim, les temperatures diurnes pujaran al sud i no canviaran gaire la resta, amb unes màximes previstes de 17 graus a la Seu d'Urgell, de 16 a Lleida capital, de 15 a Balaguer, de 14 a Tàrrega i finalment de 9 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Fregant ja els 12 graus, com dèiem, a la ciutat de Lleida. 12:24 minuts, ara l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Parlem de salut perquè més de 200.000 famílies s'han beneficiat des de l'any 2007 del programa Nereu, que prescriu l'exercici físic i l'alimentació saludable per a infants de 6 a 12 anys. El projecte treballa en la prevenció del sobrepès i l'obesitat infantil i promociona estils de vida saludables en l'entorn familiar, que és importantíssim. És importantíssim. Això ens ho ha explicat moltes vegades el Christian Didier, el nostre nutricionista. Doncs bé, els resultats obtinguts des de la seva posada en marxa fa prop de 15 anys han estat molt positius i s'han publicat en revistes internacionals. El programa Nereu va néixer impulsat per professionals de l'INEF-C i actualment inclou nutricionistes, psicòlegs, pediatres i infermeres i la implicació del Departament de Salut, l'ICS i GSS, el Col·legi de Metges, i forma part del Pla de Salut de Lleida. Durant la presentació dels resultats a la Diputació de Lleida, el president del programa Nereu, Josep Maria Mur, ha explicat que el programa, que s'adreça a promocionar estils de vida saludables en l'entorn familiar, amb el suport de l'àmbit sanitari. El projecte es va començar a aplicar l'any 2007 i posteriorment s'ha estès per altres zones de l'Estat. De fet, com ja sabeu, el sobrepès i l'obesitat infantil són un dels principals problemes de salut en infants i adolescents, que actuen com a desencadenants de malalties cardiovasculars, del càncer, de diabetes, entre d'altres. Així, l'informe de Salut de Catalunya del 2019 assenyala que el 38,6% dels nens i del 32,3% de les nenes de 6 a 12 anys tenien excés de pes. Ulla, més d'un de cada tres. El programa Nereu ha estat reconegut per l'OMS com a eina contra l'obesitat infantil i el canvi d'hàbits. Jo crec que aquesta potser és la part fonamental, fomentar el canvi d'hàbits i que ens quedin, que per això s'anomenen hàbits. Per tant, és una eina que va néixer a Lleida i que per això avui te l'explico i ens en fem ressò. Sense deixar de parlar de salut, anem cap al coronavirus, va, que fixa't que havíem intentat deixar de parlar-ne cada vegada més, però les xifres i la tendència actual ja comencen a omplir altra vegada titulars. I de fet és que comencem a parlar del Nadal un 16 de novembre perquè veiem que les xifres no són bones. I veiem que les xifres no són bones no només a Espanya, sinó que a nivell d'Europa s'està complicant la història. Comencem parlant de vacunes. Ens maregen. Ho dic, ho sento. Estic a favor de vacunar-se, però ens maregen. Ens maregen de mala manera i crec que és totalment contraproduent. El Departament de Salut ha començat administrant la dosi de record als vacunats amb Janssen. Janssen, ja sabeu que és la vacuna que només necessitava una dosi. Bueno, és igual, i les altres en necessitaven dos, però ara ja veiem que no n'hi ha prou amb les dosis inicials que ens van dir. Bé, aquestes persones, les que van rebre les de Janssen, se'ls està administrant mitja dosi de Moderna. Per què? Doncs és la de recordatori. Dic que ens compliquen la vida, primer perquè els que es van vacunar d'AstraZeneca, després la segona, els hi van fer signar un paper conforme si la segona es tornaven a posar la d'AstraZeneca. És a dir, la mateixa persona havia de triar si passava a Moderna o a Pfizer, o es quedava amb AstraZeneca, però si es quedava amb AstraZeneca havia de signar un paper conforme es feia responsable. Però de què t'has de fer responsable? Que sóc un ciutadà? Que tu, estat, tu, govern, em vas enviar una notificació perquè m'anés a vacunar i em vas assignar la d'AstraZeneca. O sigui, després jo m'he de fer responsable de si canvio de vacuna? Bé, la de Janssen, que només era una dosi. Doncs en lloc de posar una altra segona dosi de Janssen, doncs ara en posem una de Moderna, però no una de sencera, una de mitja dosi. Reitero, la vacunació funciona, això és innegable, les dades ens ho diuen. Ara, que ens compliquen la vida també és un fet i també és innegable. Més temes d'aquests. Polítics i xifres, que de veritat també tela, eh? Ara resulta que Sanitat plantejarà a les comunitats autònomes, en el marc de la Comissió de Salut Pública d'avui a la tarda, revisar a l'alça els llindars dels indicadors d'incidència del coronavirus davant de la menor pressió hospitalària i flexibilitzar les mesures no farmacològiques recomanades. És a dir, com que resulta que ara els hospitals estan bé, deixem-ho entre cometes això, perquè el que està ingressat, no li vinguis amb històries, està ingressat i no hi està per gust. Però com que ara resulta que no hi ha tanta pressió hospitalària, i això sí que és cert, doncs ens reunim els polítics de torn i decidim que si fins ara a partir de 50 casos cada 100.000 era un risc moderat, doncs ara diem que no. Mira, ara ho direm a partir de 100. Això el que fa és que, hores d'ara, a Espanya tenim 82 casos per cada 100.000 habitants. És risc mitjà. Si s'aprova aquest canvi de nomenclatura, aquest canvi de llindars, el nostre país passaria a estar a risc baix, amb el mateix nombre de persones afectades. Fixeu-vos com canvia la història. Canvio els límits i automàticament... No, ara estem millor que mai. Risc baix. Reitero, és que ens compliquen la vida de mala manera. Ens compliquen la vida. Vinga, parlant de coronavirus, però ja a casa nostra. El brot de Covid-19 que t'explicàvem ahir a la presó de Ponent ara ja afecta 57 persones. El mòdul 3 estarà confinat 14 dies. 49 interns i 8 funcionaris. Ja veieu que el virus s'extengui, no ha perdut força, ni molt menys. Nosaltres seguim amb les nostres històries de modificar xifres i de posar-li noms a les tendències. El virus segueix a la seva. I segueix a la seva buscant les persones que a hores d'ara són més vulnerables. És a dir, persones no vacunades, i dins de les persones no vacunades hi ha els que són menors de 12 anys, perquè a hores d'ara no es poden vacunar encara. Per exemple, un total de 169 alumnes i 6 membres del personal de l'escola Pompeu Fabra de Mollerussa estan aïllats per Covid al donar positiu un dels alumnes i 5 professionals, segons el Departament de Salut. El centre ha hagut de confinar totes les línies de P3, P4 i P5 i una classe de segon, tercer i sisè de primària. Segons Educació, ahir a Lleida no hi havia més grups confinats, a part d'aquests, eh? Però sí que hi ha 1.138 alumnes, la majoria menors de 12 anys, que són els que no estan vacunats, i 35 professionals confinats. Precisament hi ha un menor de 0 a 9 anys ingressat al Pirineu. A Catalunya hi havia 65 grups, 10.536 alumnes confinats i 315 membres del personal aïllats. A priori estan tots vacunats, els docents. Tot això ens porta a que Salut, que cada dia ens diu les persones que han donat positiu en prova PCR en les darreres 24 hores, a Lleida ja tornem a estar disparats per sobre del 100. Concretament, 121 nous contagis diagnosticats a tota la província. Reitero, amb el 70 no sé quant per cent de persones vacunades. Tot i que resulta que un de cada tres dels que tenen entre 30 i 34 anys no s'han vacunat. Un terç, més del 33%, que són els que s'estan contagiant. El 70% de persones ingressades no tenen la pauta completa o no, ni tan sols s'havien vacunat. Per tant, ull amb el tema de la vacunació, tothom és lliure per decidir-ho, però estadísticament i a nivell de xifres, la vacunació funciona. I com que la vacunació funciona, escolta, jo crec que no hi hauria d'haver cap mena de reticència a l'hora d'anar-se a vacunar. Sempre hem de mirar, evidentment, si el nostre estat de salut ens ho permet. Va, que marxem cap a Q2 Consultors. Anem a parlar d'una altra història, la plusvàlua.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Moment que marxem cap a Q2 Consultors. Ja saps que tenen un telèfon que és fàcil de recordar, 973-28-28-18, que a més és la manera, jo crec que òptima, per fer un primer contacte amb Q2 Consultors. Estan al passeig de Ronda número 57 a Lleida. A internet els trobes a www.q2-consultors.com i recorda que tenen equips a Balaguer, a Lleida, a Viella i a Barcelona. Avui parlarem de la plusvàlua, que ja saps que és protagonista de les darreres setmanes, i ho farem amb el Santi Solsona, porta dret urbanístic, és advocat i, a més, està especialitzat en dret civil, dret públic, dret local, dret del medi ambient i dret immobiliari. Santi Solsona, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Molt bé, molt bé. I vosaltres?
Molt bé, també. Anem a parlar d'aquest tema de les plusvàlues, per començar, perquè al final tots en parlem, però anem a recordar què és l'impost de plusvàlua.
Sí, per dir-ho en un llenguatge planer, la plusvàlua, en realitat es diu impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, és un impost municipal, i es paga en concepte doncs, de l'increment o l'augment de valor que ha tingut un terreny des de que l'hem adquirit, o sigui, ja sigui per herència, per compra o per donació, fins a que nosaltres el transmetem, o sigui, el venem o l'aportem a una societat, com fem qualsevol altre tipus de transmissió. Per tant, doncs, aquest augment de valor que ha tingut el terreny des de que l'hem adquirit fins que el transmetem, tribute per plusvàlua.
Clar, parlem del valor del terreny. Si hi ha edificis, si és que n'hi ha, si hi ha edificis, aquest no entra.
No. El valor dels edificis, doncs, el que és tributar per l'impost de transmissions patrimonials i entraran, però per plusvàlua no, perquè és només el valor del terreny. O sigui, si tenim un edifici, si venim un pis, aquest impost s'aplica només sobre el terreny sobre el qual està construït aquest pis, no sobre el propi pis.
Clar, Santi, estem parlant d'increment tota l'estona. Jo em pregunto, què passa si no hi ha cap increment del valor del terreny?
Bé, en principi, el que és la llei i les ordenances que regulen aquest impost, en aquest cas és la llei reguladora de les hisendes locals, preveien la seva aplicació en tots els casos. O sigui, sempre que fèiem la venda d'un terreny o d'un immoble que estava construït sobre un terreny, sempre s'aplicava l'impost sense tenir en compte si havia existit o no un increment del valor del terreny, perquè bueno, es basaven en l'aplicació d'una fórmula matemàtica que partia del valor catastral del terreny al moment en què fem la transmissió, la venda o la donació, i sempre, inexorablement, s'aplicava de forma automàtica i hi hagués hagut un increment del valor. Però, clar, tot això des de l'any 2017 va començar a canviar a través d'una sèrie de sentències que van a dictar el Tribunal Constitucional. Tenim la primera, que és l'11 de maig de 2017, que va declarar que aquest impost era inconstitucional en els casos en els que no hi hagués hagut un augment veritable i real del valor de mercat del terreny. O sigui que no n'hi havia prou amb l'aplicació de la fórmula matemàtica, sinó que realment hi havia d'haver un augment. Perquè, clar, si nosaltres hem adquirit un terreny amb un valor i després el transmetem amb un valor inferior, no se'ns pot cobrar un impost de plusvàlua perquè han fet una venda a pèrdua i han perdut pes, només falta llavors que es tributi. Això és inconstitucional. Després, dos anys després, el 31 d'octubre de 2019, el Tribunal Constitucional va declarar que aquest impost era inconstitucional no només quan havia existit un increment del valor del terreny entre les dues transmissions, entre que l'hem rebut i que el transmetem, sinó també quan aquest increment és inferior a l'import de l'impost que ens volen cobrar. Perquè en aquest cas vulnera un principi constitucional de les normes tributàries, que és el principi de no confiscatorietat tributària. Està regulat a l'article 31 de la Constitució, que ve a dir que l'impost que et cobren no et pot prendre tot l'increment que tu hagis rebut. Perquè si no, clar, és com si et confisquessin el bé.
Però, Santi, recentment el Tribunal Constitucional ha dictat una nova sentència que declara definitivament la nul·litat de l'impost. És així?
Més o menys. Aquesta, diguéssim, és la clar, és la més novedosa, la que és notícia, suposo que és el motiu pel qual heu tingut interès en parlar amb nosaltres, no? I és l'última sentència del Tribunal Constitucional, que és del 26 d'octubre de 2021, o sigui, fa ben poquet. I aquesta sentència sí que ja remata la qüestió, perquè considera que són inconstitucionals i nuls una sèrie d'articles de la llei reguladora de les hisendes locals, perquè el que estableix és una fórmula o un mètode objectiu de determinar l'import que hem de pagar sobre aquest impost que pressuposa que sempre ha existit un augment de valor dels terrenys. I això, amb independència que hi hagi existit o no aquest increment, hi ha quantia real d'aquest increment, i per tant, el que fa aquesta sentència és declarar nula la fórmula de càlcul de la quota de l'impost, i per tant, l'impost, doncs, dictada aquesta sentència, no es pot cobrar.
Quins casos es poden aprofitar, per cert, d'aquesta sentència? Perquè aquesta sentència és ferma, i si nosaltres vam pagar l'impost amb la fórmula antiga, o com s'estava fent fins ara fa un any o fa dos anys, podem demanar que se'ns retorni el pagament?
Sí, bueno, és una sentència del ple del Tribunal Constitucional, i per tant pues, declara nuls uns articles de la llei reguladora de les hisendes locals, que són els que amb els que es calcula la fórmula de l'impost que es pagarà, i per tant, clar, declarats nuls aquests articles, no es pot cobrar, perquè no hi ha fórmula que ho calculi en aquell moment. El que passa és que aquesta sentència fa una cosa, que ho diu amb aquestes paraules, declara la intangibilitat de les situacions fermes existents abans de la data de dictar-se la sentència. És a dir, que al moment que es va, si al moment de dictar-se la sentència teníem interposat un recurs contra la plusvàlua que ens havien liquidat o si havíem sol·licitat la devolució dels diners perquè l'havíem autoliquidat i havíem fet una sol·licitud de devolució per rectificació de la liquidació que havíem fet nosaltres mateixos, llavors ens podem aprofitar de la sentència i l'impost és nul. Però si ja havia passat el termini de recurs que teníem, que era un mes, si ens havien liquidat l'Ajuntament ens havia liquidat la plusvàlua, o si havia passat el termini de demanar la devolució, que són 4 anys, clar, llavors ja no hi ha res a fer perquè es considera que l'impost ja s'ha consolidat i llavors ja no es pot reclamar.
Clar. I què passa a partir d'ara? És a dir, què passa amb les plusvàlues que es notifiquin després de la sentència?
Bé, jo considero, i el despatx considerem, que s'han de reclamar, perquè al cap i a la fi estan calculades amb una fórmula que el Tribunal Constitucional ha declarat que és inconstitucional. De totes maneres, hi pot haver diversos supòsits diferents. ¿Vale? Per exemple, hi ha unes liquidacions de plusvàlua que neixen de transmissions, de ventes, que són anteriors a la sentència. Per exemple, una compraventa o una herència del terreny, posem per exemple d'aquest passat mes de juliol, ¿vale? I que l'Ajuntament es la liquidi ara, després d'haver-se dictat la sentència. Clar, nosaltres, jo considero que s'ha de reclamar, perquè al moment en què es va meritar l'impost, que és el de la data de la transmissió, o sigui, el juliol, en aquell moment encara era aplicable la fórmula que s'ha declarat inconstitucional.
Clar.
I per tant, clar, sí que notifiquen la liquidació ara, però basada en una fórmula que era inconstitucional, i evidentment no es pot aplicar una fórmula que s'aprovi en posterioritat, perquè les lleis tributàries, per definició, pues tenen, estan sotmeses al principi d'irretroactivitat. O sigui, les noves normes que s'aprovin ara no se poden aplicar si l'impost va néixer pues, al juliol, diguéssim, el fet que merita l'impost. També hi ha una altra possible situació, que és la de les liquidacions o impostos que s'originin per transmissions posteriors a l'entrada d'un nou Real Decret Llei que ha aprovat ara l'Estat per modificar la llei reguladora de hisendes locals, diguéssim, i superar o esmenar aquesta inconstitucionalitat que ha declarat el Tribunal Constitucional. Mm-hmm. Això, aquest Real Decret Llei és de 8 de novembre i el que fa és modificar la fórmula. Però, clar, aquest decret llei el van aprovar molt de pressa davant de la debacle financera que podia causar als ajuntaments la sentència del Tribunal Constitucional perquè es carrega l'impost de la plusvàlua. I el govern de l'Estat, doncs, evidentment, s'ha donat molta pressa en aprovar-lo, no? I modifica la fórmula de càlcul de la plusvàlua. Però, clar, cal tenir en compte, primer, que hi ha molts dubtes sobre la constitucionalitat d'aquest real decret. En primer lloc, perquè hi ha moltes opinions, entre elles la meva, que recolzen que la regulació dels tributs no es pot fer mitjançant un real decret llei, sinó només a través d'una llei ordinària aprovada per les Corts. Per què? Perquè, d'acord amb la Constitució, la regulació dels reals decrets lleis, aquests doncs, no es poden aplicar o no es poden aprovar per regular matèries que estan reservades a llei ordinària, ¿vale? Com són els drets i deures regulats a la Constitució espanyola, els drets i deures fonamentats dels ciutadans, i en aquest cas el deure de tributar és un d'ells. ¿Vale? I també per una altra qüestió, perquè al cap i a la fi, encara que s'hagi aprovat aquest real decret llei, les ordenances que tenen els ajuntaments fins que no les modifiquin és l'aplicable, i aquestes ordenances, les fórmules que tenen, han sigut declarades inconstitucionals.
Clar, ara que estem parlant d'això, és a dir, jo us recordo el telèfon de Q2 Consultors 973-28-28-18, ho dic perquè cada cas és un món, cada cas és singular, cada cas té les seves característiques i val la pena assessorar-se, 973-28-28-18, i expliqueu el vostre cas, perquè, a més, el Santi i el seu equip es posaran a treballar amb el vostre cas concret, amb les vostres circumstàncies, i us aconsellaran de la millor manera possible. Santi, parlàvem d'aquesta nova fórmula.
Sí, és que això que dius és cert, Aquí, o sigui, hi ha casos amb una casuística extensíssima.
Clar.
Hi pot haver molts casos, Vull dir, els que l'impost va meritar abans, els que l'impost ha meritat entre que es va dictar la sentència i
correcte,
que es va publicar, els que van meritar entre que es va publicar la sentència i que s'ha aprovat el Real Decret Llei, els que meritaran a partir d'ara, els que meritaran abans d'ell...
Hi ha moltes posicions, sí.
S'ha de mirar cas per cas.
S'ha de mirar cas per cas.
No es pot agafar fórmules d'internet aquí,
S'ha de mirar cas. No, correcte. Santi, escolta, ara que parlàvem de fórmules, quines són les fórmules de càlcul de l'impost que s'ha fixat en aquest nou Real Decret Llei?
Bueno, vale. En primer lloc, el que fa el Real Decret Llei incorpora com a norma el requisit de que hagi existit increment de valor, que això ja era un criteri del Tribunal Constitucional i ara pues, era un criteri del Tribunal Constitucional que s'incorpora a la norma.
Com valor de norma. O sigui, si no hi ha hagut increment real de valor, no hi ha fórmula, no hi ha història.
No, ja no hi era perquè els jutjats els tombaven igual, perquè era inconstitucional. Però bueno, ara ja diguéssim, s'incorpora amb caràcter de norma, aquesta apreciació. I pel que fa a la fórmula de càlcul, el Real Decret Llei aquest doncs, que ha aprovat l'Estat estableix dos opcions. I permet que el contribuent opti per la que consideri més beneficiosa per si mateix. La primera és que es pot calcular a través del valor catastral més semblant a l'anterior. Es pot calcular a través del valor catastral al moment de la transmissió, del traspàs, multiplicant-ho per uns coeficients doncs, que aprovin els ajuntaments i que no poden excedir els previstos al Real Decret Llei que s'ha aprovat ara. Vale? Això, i després, com a novetat, en relació amb aquesta fórmula, sí que es fixa un coeficient especial per gravar les plusvàlues generades en menys d'un any. És a dir, les que siguin sospitoses, d'alguna manera, de que sigui una adquisició i transmissió de terreny que pugui tenir un caràcter especulatiu. Vale? Si llavors hi ha un tipus especial. I la segona opció, simplement consisteix en valorar la diferència entre el valor de compra i el valor de venda. I per tant, en aquest cas, si el contribuent demostra que la plusvàlua és inferior a la calculada amb el valor catastral, o sigui, amb l'altra fórmula, doncs pot aplicar aquest segon mètode.
Bueno.
Aquesta norma, a més, permet als ajuntaments comprovar aquests càlculs per evitar errors o fraus per part doncs, de les declaracions que es faci, i en aquest cas poden rebaixar l'impost fins al 15%, per assegurar doncs, que no hi ha, diguéssim, ningú doncs, que surti perjudicat per la vulneració dels principis aquests que hem explicat.
Jo, de totes maneres, us dic el que us deia fa uns minuts. En lloc de començar a agafar calculadores a casa i papers i apuntar i puja, baixa, suma, resta, multiplica, divideix i tal, acudo als consultors. 973-28-28-18. Crec que és un tema important perquè, a més, quan parlem de terrenys, parlem ja de costos elevats i, per tant, una diferència a vegades d'un 1% o de la manera de calcular pot resultar molt beneficiosa o ens pot perjudicar molt. Per tant, 973-28-28-18, Acudos Consultors, us heu d'assessorar amb experts que us ajudaran a saber doncs, si s'ha de pagar aquesta plusvàlua. Si és així, o sigui, primer decidir si s'ha de pagar, que no està tan clar que sempre s'hagi de pagar.
Això és cert, eh? Vull dir, en molts casos, segurament és probable que no s'hagi de pagar.
És que, clar, donem per fet que és que sí.
Els ajuntaments ho intentaran, clar.
Clar, evidentment, però
tots volem pagar impostos, els que toqui, però no només els que toqui.
Efectivament, el que sigui just, però si al final us toca pagar, que sigui el més just possible i el més beneficiós per vosaltres, legal. Per tant, amb el Santi Solsona i el seu equip de Q2 Consultors us ajudaran. 973-28-28-18. Hem tocat avui el tema de les plusvàlues, que jo crec que és un tema que se n'està parlant i se'n seguirà parlant força. Santi, gràcies per estar amb nosaltres i per tota la informació.
Molt bé, moltes gràcies a tu, Ricard, a tot l'equip i salutacions a tota l'audiència de la COPE.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Mireu, el tema de la següent entrevista sorgeix d'una experiència personal, d'una cosa que em va passar el cap de setmana, que jo vaig notar i vaig pensar, caram, potser d'aquest tema estem poc informats i caldria contactar amb una persona que ja entengui. Jo us explico ràpid. Jo el cap de setmana vaig estar amb un espectacle musical, amb una sala tancada, amb una sala gran de Lleida tancada, i és veritat que va haver bastanta estona, l'espectacle era d'una hora i tres quarts, bastanta estona en el que vaig notar, a veure, t'agrada, notar fort el volum, perquè és que al final no és que l'escoltis, és que el notes ja realment. Quan dic el notes vull dir que notes la pressió sonora que t'arriba, no? Aquella mica de moviment que notes que t'arriba com unes zones de quan hi ha els greus, els més baixos, eh? Jo porto un rellotge que medeix la pressió sonora i el vaig activar. Vaig mirar, escolta, a veure, de quan estem parlant? Perquè, clar, a vegades això és percepció personal. És molt fort, és no tant. Bueno, em va donar unes xifres i vaig pensar, vale, jo no sóc capaç de saber aquestes xifres, si són bones, dolentes, altes, baixes. És veritat que el rellotge anava dient, això és alt. Però deixeu-me que avui contacti amb el doctor Xavi Galindo, és cap del Servei d'Otorrinolaringologia de l'Hospital Santa Maria i de la Regió Sanitària de Lleida i Pirineus i també president de la Societat Catalana d'Otorrinolaringologia. Doctor Xavi Galindo, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Clar, jo dic, anem a parlar amb una persona que ja entengui, 89, 90, 91, 92 decibels, una mitja de 90, 91, és una mesura alta?
Bueno, és la mesura, a partir dels 80 decibels ja considerem que pot haver-hi un trauma acústic, que és una, bueno, és una lesió, és un so capaç de lesionar de forma aguda o de forma crònica el nostre oïdor intern.
Uh-huh. Clar, per tant, 90, entenc que això ja es considera alt, com ens deies. De totes maneres, això amb un espectacle d'hora i mitja, hora i tres quarts, ens pot suposar algun problema a mig i curt plaç?
Sí, sí, efectivament. Ah. A partir de 80 decibels pues ja podem tenir problemes. Sol recordar quan érem jovens i anàvem a la discoteca, si ho recordeu, que al sortir de la discoteca anàvem a dormir i sentíem un soroll, no? Se'ns semblava que el soroll seguia, no? Bueno, doncs això, aquest soroll que no és real, aquest soroll irreal, ens està indicant que ja tenim una lesió a l'oïdor intern. Aquesta lesió inicialment és reversible. Què vol dir? Que si jo no torno a tenir relació amb el soroll en 3, 4 dies o 5 dies, segurament se'm curarà sola. Però si jo cada dia tinc relació amb aquest soroll, aquest zum-zum que jo notava a les 4 del matí quan m'anava a dormir, algun demà el tornaré a sentir i passats 5 dies possiblement se'm quedi aquí fixe.
Clar.
Això és el que nosaltres diguem trauma sonor.
Ahà. Clar, un cop quede fixe, és el que dèiem, ja no és reversible i per tant ja has de viure amb això.
Efectivament. I a partir d'aquí pues, ja se'ns associa una cosa que a la gent li molesta molt més que la pèrdua de sentit, que és el acúfen, el tinnitus, el soroll, el pito.
Sí.
El 75% dels casos de gent que tenen un trauma acústic tenen un acúfen, un tinnitus, un pito, no un pip,
sí,
que altera molt la vida de la gent, perquè, a més, pues, tothom, bueno, aquestes coses ja m'ha explicat, generalment són irreversibles si no s'agafen a temps, i llavors pues, això ho tens que anar carregant durant tota la teva vida. Si tens 25 anys, pues, imagina't, te'n queden 60 més, pues, tots són 60 anys de pito. Tens que tolerar-ho d'alguna manera o d'una altra.
Déu-n'hi-do. Doctor, jo he assistit també alguna vegada al circuit de Catalunya amb una cursa de Fórmula 1 i allí la gent que ho seguia veies que anaven amb taps a les orelles o amb protectors a les orelles. Jo, després de la primera volta, també me'ls vaig posar. Clar, ara potser ho jutjaríem, però anar amb un espectacle d'aquests ja ben protegit potser seria una bona pràctica.
Sí, bueno, la gent, els que, diguem, els professionals d'això ja ho fan,
Clar.
A mi m'agrada molt el rock and roll i vaig a tots els concerts que puc i porto taps.
Uh-huh.
No ja com a otorrino, sinó com a usuari normal i corrent. Però sí, cada vegada és més freqüent. I si us fixeu bé, els músics, els discjòqueis de discoteca, tota aquesta gent que són els que estan cada dia amb soroll, porten cascos.
Clar.
I porten taps, Clar, evidentment, aquesta gent, pues, tenen que cuidar-se l'audició. Abans, potser, fa 20-30 anys, això no es cuidava tant, Però ara, des del punt de vista legal i des del punt de vista empresarial, és obligatori la protecció auditiva a la gent que treballa en soroll.
Recordant aquest espectacle, ja per acabar amb aquest tema, recordava famílies amb canalla petita. Els nens són més susceptibles, no?, de patir alguna lesió?
Bueno, els nens l'avantatge que tenen és que són més elàstics a l'hora de transmitir el so cap al cervell. És a dir, que es poden recuperar una mica més ràpid que nosaltres. Els que no es podem recuperar tan ràpid som els adults. Però, bueno, evidentment, també la lesió de l'oïdor intern també la tenen, igual que nosaltres. Per tant, sí, la recomanació seria protecció auditiva a partir dels 80 decibels. 80 decibels és això, és una moto petita, és un concert normal, un concert de rock pot pujar una miqueta més, una carrera de motos al circuit, amb un circuit pues, ja són 100 decibels, i un avió o un Fórmula 1 possiblement estem rondant els 110-120 decibels.
Déu-n'hi-do. Doncs ja ho veieu, a protecció. A més, aquestes històries, primer ens donen l'avís, és reversible, però no abusem, perquè després passa a ser irreversible i amb allò ja s'hi ha de viure. Doctor, ja que parlem amb tu, et volia preguntar també per aquesta moda, que no ve d'ara, dels darrers anys, d'escoltar la música a través d'auriculars, i que cada vegada si comença més d'hora, amb la gent jove, bueno, jove o tirant a nens ja, parlem de 9-10 anys, ja se'ls regala els seus auriculars perquè puguin anar escoltant la música. L'auricular en si no és el problema, entenc, és com es fa anar. Però heu detectat que això és un problema?
Home, efectivament, l'auricular no és el problema és el que se'l posa.
Clar.
I si és capaç o no de ser curós amb les seves orelles. Ja tinc aquí unes dades, que us recordo ara unes dades, que la prevalència amb joves, és a dir, amb gent jove, la quantitat de gent que té alteracions auditives per soroll és d'un 15%.
Caram.
Si tenim en compte que la prevalència o la quantitat de gent que estan treballant a llocs amb soroll, en població de risc, és d'un 20 o un 30%, doncs fixeu-vos, els joves que no han treballat amb soroll pues tenen una prevalència alta. Què vol dir això? Pues que utilitzen malament els recursos que tenen auditius. Aquesta, jo li explicava abans que cada any, al mes d'abril, hi ha el dia del soroll,
sí.
I aquí, per exemple, aquí a Lleida, el Col·legi d'Enginyers fa unes xerrades, a les que sovint em convida, i parlem amb gent jove d'això, conviden a molta gent jove i parlem d'aquest tema perquè realment la prevalència en joves ha pujat, i no és pels auriculars, que cada vegada són més bons, i si tu t'agrada la música pots gaudir de la música d'una manera espectacular, sinó és que, bueno, doncs els hem de posar amb un volum que sigui adequat.
Clar.
Quin seria el volum adequat?
Això mateix, quin és?
No és molt... És difícil d'avaluar les ratlletes del telèfon mòbil o les ratlletes de l'amplificador, quin és el volum adequat, però simplement aquell soroll que quan és més important, és més fort, a nosaltres ens comença a molestar una mica, vol dir que hi hem d'estar fent mal.
Ahà, val. A mi una vegada...
Per tant, seria una bona frontera.
Doctor, sí, una vegada em van explicar un truc que no sé si és bo, és a dir, tu si vols escoltar música amb auriculars, t'ho poses, te vas posant el volum on tu et sentis còmode, és així, que no tinguis so estrident, i et quedes allí. I diu, i si et vols cuidar bé l'oïda, llavors, on t'has quedat, on per tu és el punt de confort, el baix és un pelet, i encara que els primers segons et sembli que no estàs escoltant bé, veuràs com l'orella es posiciona i te l'estàs cuidant. No sé si això seria una bona tàctica.
Bueno, és pràcticament el que hem parlat abans.
Uh-huh.
Sí, efectivament, un umbral de confort és el lloc on jo sento tots els sonidos més forts i més importants, però els sento bé, sense que em molestin, sense que em resultin estridents, sense que em facin mal. A partir d'aquí, si ho baixo una miqueta, doncs perfecte.
Molt bé.
Estupendo, em sembla una regla fantàstica.
Doncs escolteu, jo nosaltres a la ràdio, perquè hem de treballar amb auriculars, i el problema que tenim que passen els anys i cada vegada t'adones que ho vas tenint més fort, perquè o perds audició, o és que realment cada vegada ho vols sentir més fort. Però ho hem de tenir en compte, perquè clar, per nosaltres això és un problema de feina, també.
Sí, sí, realment, a mesura que van passant els anys, nosaltres anem perdent sensibilitat amb aguts. Llavors, com perdem sensibilitat amb aguts, lògicament hem de pujar una miqueta més.
Clar.
Això t'ho expliquen molt bé la gent quan ve a visitar-se. No? És que amb les ratlles de la tele, no? Abans tenia 17 ratlles i ara en tinc 19, no? I aquest dia ja me l'he posat a 23, no? Bueno, la gent es controla una mica l'audició. Sí, bueno, no està mal tenir una mesura per saber on som.
Clar, clar, clar. Doncs ja veieu, és un tema en el que jo crec que en tornarem a parlar, perquè ens l'hem de cuidar i hem de ser capaços de controlar-nos en aquest aspecte, que després, quan comença a faltar l'oïda, és un tema important, a la vellès. Hem parlat avui amb el doctor Xavi Galindo, és el cap de servei d'otorrinolaringologia de l'Hospital Santa Maria i de la Regió Sanitària de Lleida i Pirineu, i president de la Societat Catalana d'Otorrinolaringologia. Doctor Xavi Galindo, que t'agraeixo moltíssim que ens hagis pogut atendre. Tornarem a parlar d'aquest tema, gràcies.
Molt bé, recordeu que l'abril, a finals d'abril,
sí,
és el Dia Mundial del Soroll.
Doncs és un bon moment per tornar a contactar, doctor.
Perfecte, molt bé.
I ara ja ens n'anem directes cap a la una de la tarda. Després del migdia de Cope Lleida arriba el Felip Urbano, el nostre sommelier, i ens n'anirem a conèixer el celler Calcabo. I a partir de 2:15, la nostra tertúlia dels polítics. Tot això aquí, a Cope Lleida. Soc el Ricard Álvarez, espero uns minuts i com sempre segueixes ben informat a la sintonia de la cadena COPE.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En este martes en el que el Consejo de Ministros ha aprobado una serie de medidas relacionadas con la educación. Y lo ha hecho una vez más por Real Decreto. Parece que el Gobierno se ha abonado a esta fórmula que simplifica al máximo los plazos, las enmiendas y el debate parlamentario. Una de las normas que se ha aprobado es cómo obtener la titulación desde primaria a formación profesional. Y entre las medidas aprobadas está la supresión de los exámenes de recuperación en secundaria y además este mismo año. Es decir, que los alumnos de la ESO pasen de curso aunque tengan varios suspensos, si así lo aprueban los profesores de forma colegiada. En bachillerato, esos exámenes de recuperación se van a mantener de momento, pero se podrá pasar de primero a segundo con un máximo de 2 asignaturas suspensas y se podrá obtener el título con una pendiente. Es un real decreto que viene precedido de mucha polémica. Primero porque varias comunidades autónomas, encabezadas por Galicia, pidieron una moratoria a la ministra de Educación, a Pilar Alegría, para mantener los exámenes aún este año. Argumentaban que no se podían cambiar las normas con el curso ya empezado. La ministra decidió dejar entonces en manos de las autonomías la decisión de suprimir o mantener estos exámenes de recuperación este curso, suprimiéndolos, eso sí, ya para el siguiente. Pero el dictamen del Consejo de Estado considera que dejar a las regiones tomar esta decisión generaría desigualdades entre los alumnos de las diferentes comunidades si unos examinan y otros no. Así que el Ministerio ha tenido que recular y la aplicación de la medida se aplicará ya en este mismo curso en todo nuestro país. Pero además este Real Decreto también ha generado polémica por lo que significa, que no es otra cosa que penalizar el esfuerzo. Es decir, un alumno que se ha aplicado durante todo el año, que ha hecho todos los trabajos y deberes, que ha aprobado todas las asignaturas, va a pasar de curso, igual que otro que ha suspendido algunas materias, si así lo deciden los profesores. Dice la ministra Alegría que el objetivo es evitar la repetición de curso, un asunto en el que España triplica la tasa de la OCDE, un 28,7% de los españoles de 15 años ha repetido al menos una vez. Es una tasa muy alta, esto es así. Pero la solución de verdad está en pasar a los chavales de curso. ¿Cómo se va a garantizar que hayan adquirido unos conocimientos mínimos, unas mínimas competencias? ¿Puede esta medida favorecer el ya preocupante índice de fracaso escolar en nuestro país? ¿Y van a trabajar igual los alumnos si previamente saben que los suspensos no les va a impedir pasar al curso siguiente? Pues son preguntas que surgen de una ley creada contra la cultura del esfuerzo, que una vez más se ha aprobado sin acuerdo entre los partidos políticos, esto ya es un clásico que viene de años atrás, y también con la oposición de buena parte de la comunidad educativa. Es martes 16 de noviembre, un día que nos deja además otras noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
La calidad del aire en los municipios próximos al volcán de La Palma sigue siendo desfavorable, por lo que hoy se mantienen suspendidas las clases presenciales para los 5.000 alumnos de las localidades de Tazacorte, El Paso, Punta Gorda, Tijarafe y Los Llanos de Aridane. Además, se han cancelado 4 vuelos programados con salida o destino en la isla debido a la presencia de ceniza en el aeropuerto. En las últimas 24 horas se han detectado 33 terremotos, el mayor de 3,8 grados. Sanidad quiere cambiar el llamado semáforo COVID. Esta tarde planteará a las comunidades autónomas elevar las cifras para el nivel de riesgo, con lo que un territorio estaría en riesgo bajo con una incidencia acumulada de 100 casos por 100.000 habitantes, en lugar de los 50 actuales. Los últimos datos de sanidad colocan a España con 82 casos por cada 100.000 habitantes en riesgo medio. Con este nuevo baremo, el país estaría en riesgo bajo. Y el Consejo de Ministros ha concedido el indulto parcial a Juana Rivas, la vecina de Maracena, en Granada, condenada a 2 años y medio de prisión por sustracción de menores al no entregar a sus hijos a su exmarido. La pena de prisión se reduce a 1 año y 3 meses y los 6 años de inhabilitación especial para ejercer la patria potestad los ha conmutado por 180 días de trabajo en beneficio de la comunidad. Y José Luis Retana, el nuevo obispo de Ciudad Rodrigo y Salamanca, ha explicado que ambas diócesis mantendrán su personalidad jurídica y sus estructuras eclesiásticas como hasta ahora, y que el único cambio es que ambas tendrán el mismo obispo a partir de su toma de posesión en el mes de enero. Una situación que desde hace unos años se repite, por ejemplo, en las diócesis de Jaca, Huesca. Y el arzobispo de Sevilla, José Ángel Sainz Meneses, ha presentado la Semana Social de España, que se celebrará la próxima semana en la capital andaluza. En ella se analizará desde el ámbito político, social y económico la regeneración de la vida pública para recuperar los valores morales y sociales que han disminuido en los últimos años en la sociedad española.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Semifinal histórica en el torneo de maestras.
Dos españolas, Garbiñe y Muguruza y Paula Abadosa, se enfrentan hoy por un puesto en la final del torneo de maestras que se está disputando en Guadalajara, en México. Es una cita histórica, Ángel García.
Bueno, tan histórica que solo hemos tenido una finalista en toda la historia del tenis español, y fue en el año 1993 Arantxa Sánchez Vicario, y además perdió, con lo cual con esta semifinal íntegramente española ya nos aseguramos ese puesto en la final de mañana a las 2:30 de la madrugada. Nunca se han enfrentado Paula Badosa y Garbiñe Muguruza, así que pocas referencias previas. Badosa dice que admira siempre a Muguruza porque ya estaba ganando Grand Slams mientras ella crecía, y Muguruza sabe que Paula está probablemente la tenista más en forma de todo el circuito. Así que bueno, vamos a tener un partidazo a partir de las 9 de la noche, semifinal puramente española, a ver quién gana. Hoy nos da igual, con que gane una y se meta en la final, suficiente.
La otra semifinal es con Tabeit contra Sakari. Vamos a contar este Muguruza Badosa a partir de las 9 de la noche en cope.es y en las aplicaciones para los diferentes dispositivos móviles.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez, a punt d'arribar als 7 minuts per sobre de la 1 de la tarda, dimarts 16 de novembre, entre 12 i 13 graus, hores d'ara a la ciutat de Lleida. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica. Ho farem, com sempre, des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb el Moisès Camunyes. Després farem una repassada ràpida a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida per passar el nostre viatge pels cellers de la DO Costers del Segre, acompanyats sempre del nostre sommelier, el Felip Urbano. A partir de 2:15, la tertúlia dels polítics, on ja saps que acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Però abans, com et deia, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Tenim el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida, cels amb intervals ennuvolats, tot i que la tendència serà que es vagin obrint clars i que quedin cels menys ennuvolats de nord a sud. Pel que fa a les temperatures diurnes, avui són més altes al Pirineu i notablement més baixes a la resta, amb unes màximes de 15 graus a la Seu d'Urgell, de 13 a Lleida, de 12 a Balaguer, d'11 a Tàrrega i de 8 a Viella. I si ens referim al vent, seguirà durant aquesta tarda en general fluix de direcció variable. Si mirem ara demà dimecres, esperem cels poc ennuvolats o clars, amb núvols baixos a la Vall d'Aran durant la primera meitat del dia i amb probables bancs de boira matinals a zones del sud. Per últim, les temperatures diurnes pujaran al sud i no canviaran gaire la resta, amb unes màximes previstes de 17 graus a la Seu d'Urgell, de 16 a Lleida capital, de 15 a Balaguer, de 14 a Tàrrega i finalment de 9 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Vinga, que busquem l'actualitat informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
No, ara estava llegint una notícia que, aviam, jo suposo que és... No ens afecta, a Lleida, a no ser que et presentis el que jo ara t'explicaré, però... Són d'aquelles curioses, suposo que són estudis i passos que s'han de fer previs d'acabar d'arribar amb una investigació, però resulta que la NASA està buscant homes i dones que estiguin disposades a passar 59 dies en un llit a canvi d'11.000 euros. Totes aquelles persones que vulguin participar en aquesta investigació hauran d'estar
sanes, tenir una edat compresa d'entre 24 i 55 anys i no fumar. D'altra banda, també n'han de tenir una, alçada entre 1,53 i 1,90 i un índex de massa corporal d'entre 19 i 30 quilos metre quadrat per poder formar part de la prova. Bé, mira, o sigui, literalment, si vols guanyar 11.000 euros estant tombat al llit tot el dia, allò que diem sempre, doncs et pots presentar si compleixes aquests requisits. Si ho acabes fent i t'acaben triant, t'adonaràs també del significat d'aquella dita popular en la que no hi ha res com desitjar sempre una cosa fins que t'obliguen a fer-la. Perquè, clar, un cop entres dins d'aquest programa, estàs obligat per contracte, estàs 52-59 dies tombat a un llit per 11.000 euros. Pot semblar tentador, jo crec que ha de ser més dur del que sembla, eh? En fi, coses que sí que ens toquen. Doncs que Salut ha començat a administrar mitja dosi de Moderna, de la vacuna Moderna, als que ja van ser vacunats amb la Janssen, la que només se necessitava una dosi. A Lleida es muntaran punts de vacunació temporals per municipis per arribar als treballadors del sector agrari i càrnic, que és a qui majoritàriament es va administrar aquesta vacuna a l'estiu. Que Sanitat vol revisar a l'alça les fórmules de càlcul dels nivells de risc per la Covid. És a dir, com s'anomenen, la gent seguirà havent els mateixos positius, però com que resulta que la pressió hospitalària és més baixa, evidentment, només faltaria, doncs estudien flexibilitzar les mesures no farmacològiques recomanades i canviar aquestes nomenclatures. És a dir, un exemple pràctic. Ara, si hi ha 50 casos per cada 100.000 habitants, es diu que estem en un nivell de risc moderat. Ho volen pujar a 100. Per tant, a hores d'ara a Espanya hi ha 82 casos cada 100.000 habitants, per tant, estem en un risc moderat, que és de 50 a 100. Ara, si acaben canviant aquesta nomenclatura, com que se medirà a partir dels 100 casos per cada 100.000 habitants, passaríem a ser un país on el risc és baix. Queda molt bé, de cara a l'aparador. Nosaltres tenim un risc baix, perfecte. L'únic que hem fet és modificar el nivell aquest. Doncs, home, en lloc de modificar, diguem el número i ja està. S'ha acabat aquí la història, no hi ha interpretació. 82 casos per cada 100.000 habitants. No hi ha més història aquí. Però no, hem de continuar, jo què sé, complicant la història del coronavirus. Ja és prou complicada de per si. Per cert, que el brot de Covid-19 que t'explicàvem ahir a la presó de Ponent ara ja afecta 57 persones, dels quals 49 són interns i 8 són funcionaris. El mòdul 3 estarà confinat 14 dies. A nivell docent, que en parlem poc, per exemple, a Mollerussa, l'escola Pompeu Fabra, hi ha 169 alumnes i 6 membres del personal de l'escola que han estat confinats degut a que ha donat positiu un dels alumnes i 5 mestres. De fet, han hagut de confinar totes les línies d'infantil, és a dir, P3, P4 i P5, una classe de segon, una de tercer i una de sisè de primària. Ahir, a Lleida, a part d'aquestes, no n'hi havia cap més de classe confinada sencera, però sí que hi havia 1.138 alumnes, la majoria menors de 12 anys, que són els que no estan vacunats. I també hi havia 35 mestres confinats. El Departament de Salut ens ha comunicat 121 nous casos de Covid-19 confirmats a la província de Lleida per prova PCR, dels quals 102 són a les comarques del Pla i 19 a les del Pirineu. El govern també ha notificat una defunció després de prop de 20 dies sense anunciar-ne cap. Ja sabeu que això no vol dir res, és a dir, no es comuniquen les defuncions quan passen, sinó cada vegada que es fa un recompte, que pot ser cada 10 dies, cada 15 o cada 2. Salut ho fa quan vol. El mort, per cert, correspon al Pla de Lleida, on s'acumulen 706 defuncions des de l'inici de la pandèmia. El Pirineu es manté amb 165 defuncions. I, per cert, que el pavelló 3 de Fira de Lleida acollirà del 20 al 21 de novembre la 27a edició de Lleida Antic, que és el Saló d'Antiquaris i Brocanters de Lleida, la 14a edició de Lleida Retro, que és una fira de vehicles clàssics, i la 10a trobada del disc. la triple manifestació firal, que no es va fer l'any passat, evidentment per problemes de la pandèmia, se celebrarà en format presencial, seguint, evidentment, també les recomanacions del Procicat. Ocuparà una superfície d'exposició bruta de 3.500 metres quadrats i comptarà amb la presència de 27 expositors, els mateixos que l'any 2019. En el marc de Lleida Retro s'exhibiran més d'una seixantena de vehicles clàssics i històrics, alguns per primer cop, ja que el nou impost sobre les emissions de CO2 ha permès al Club de Vehicles Històrics de Lleida tenir-ne coneixement. Aquest és un altre tema que podem parlar-ne, si així ho creieu oportú, enviant missatge de WhatsApp, de veu o de text al 664-526-180. 664-526-180, perquè ara ja estem començant a rebre les notificacions de pagament de l'impost del CO2 pels vehicles, i pot ser que en rebis per vehicles que fa 10 anys que no tens, però que ja veieu que les bases de dades a vegades no s'actualitzen. És igual si amb aquest vehicle recorres 10 quilòmetres a l'any que 50.000 a l'any. Està clar que contamina més, no? Si fa 50.000 quilòmetres a l'any que 10, doncs el govern, que teòricament vetlla per nosaltres i ens imposa aquest impost al CO2 per la sostenibilitat i per aquesta transició ecològica, tant se li dona el que contamina el vehicle realment, o tant se li dona el que ha contaminat el vehicle realment. L'impost, tu paga i ja està. Repeteixo, no contamina igual el mateix vehicle fent 50.000 quilòmetres a l'any que fer-n'hi 1.000, si vols. Però així és com funciona aquest impost. Perquè fem una passada ràpida. Marxem de seguida cap a un celler de la DO Costes del Segre.
Quin temps que fa!
El temps, sí, sí.
A Ascendent no podem millorar aquestes converses d'ascensor amb els veïns, però t'oferim les millors solucions a mida per al manteniment, fabricació i modernització d'ascensors. Ascendent de Lleida, 900-224-365.
Torna a la Fira de Maials. Els propers dissabte i diumenge podreu tastar i comprovar la qualitat de l'oli Baró de Maials, visitant el seu stand a la Fira i també a l'Agrobotiga, amb tots els seus productes del camp. No us perdeu l'ocasió de comprar Baró de Maials, l'oli de qualitat superior. Per més informació o comandes, telèfon 973-130-005.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez. Amb Cope Lleida coneixeràs tots els cellers de la denominació d'origen Costers del Segre. Espai patrocinat per denominació d'origen Costers del Segre, amb la col·laboració de Generalitat de Catalunya, Fons Social Europeu, Wine in Moderation, Diputació de Lleida i Ruta del Vi de Lleida.
Seguim el nostre camí per visitar la pràctica totalitat dels cellers de la DO Costers del Segre, de la denominació d'origen Costers del Segre, amb totes les seves particularitats i peculiaritats, amb les seves subzones, amb les persones que hi ha al darrere de tots aquests cellers, que jo crec que és el més important. Evidentment, el vi és molt important, però les persones, les persones, les històries, les experiències que hi ha al darrere dels cellers és també molt important, i és el que coneixem nosaltres cada dimarts, perquè, clar, a través de la ràdio les veus sí que ens arriben, els vins no. Els vins no, però les veus sí. En fi, que aquest viatge jo el faig ben acompanyat amb el nostre sommelier, el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Ricard, bon dia, què tal?
Claro, les persones ens arriben, les veus, les experiències, els riures, però els vins ens hem de tensar nosaltres, els cellers, eh?
Home, jo crec que ara que ja estem, bueno, ja sortim de tot això...
No diguis que ho hem de fer perquè tenim una llista tan llarga de coses que hem de visitar que...
Però crec que hem de començar, com tu deies, per conèixer el que tenim aquí, que
això són
els cellers de la Costa del Segre, no? I llavors, i a partir d'aquí, pues, tindrem més coneguts, més amistats i més experiències, i coneixerem també la província nostra, no?
Sí, sí. No, sí, això tens tota la raó. Mira, avui marxem cap a Sant Martí de Maldà. Sant Martí de Maldà, que està a prop de Ciutadilla, de Belianes, entre Bellpuig i Tàrrega, al sud,
sí, no?
Per entendre'ns, sí, perquè, sí, perquè sí, la gent ho posi més o menys al mapa. De totes maneres, vaja, avui en dia que vivim a la època d'internet, només cal buscar-ho. I ens n'anem amb un celler que es diu Cal Cabó. I per parlar de tot plegat, doncs avui ens acompanya la Rosa Visa, que és, bueno, és la coordinadora d'aquest celler, però que ara ens explicarà tota la història. Rosa, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Per cert, t'estem trucant, estàs al lloc? Bueno, al lloc. Estàs on teniu el celler, vull dir.
Bueno, estic a casa, a Sant Martí de Maldà, sí.
Però el celler està a Sant Martí de Maldà,
eh? El celler el tenim a Sant Martí de Maldà, sí.
Sí, això de viure al costat de quasi bé on es treballa, suposo que té avantatges i inconvenients, també.
Bueno, està bé, estàs ben concentrada en el tema.
Ah, val. No, t'ho dic perquè, clar, si hi ha un contratemps al celler... Rosa, vine, que estàs a prop.
Sí, bueno, jo sí, sempre estic a la zona i per tant, pues, en qualsevol moment, pues, sí, sí.
Uh-huh. Escolta, Calcabó és el celler... És un celler familiar, eh?
Sí, és un celler familiar. Es diu Calcabó.
Calcabó, perdó.
Sí.
I a més, no, mira, ara us ho diré, ho tinc apuntat bé, però ho pronuncio malament. O sigui, imagina't tu si ja ens falli això. No, Calcabó. Calcabó, Calcabó. Bueno, jo ho vaig fer a la mili, sí. Em sona.
Bueno, perquè, bueno, en principi és el que diem, és un celler familiar i llavors és el nom de la casa.
Ah, com, val.
Sí, doncs vam agafar aquest nom perquè en principi, bueno, doncs som agricultors i de sempre dels antepassats i a part de tots els cultius que a la zona hi ha la vinya, no?, entre els altres conreus i d'això, no?, i llavors pues, som productors de raïm i una petita part d'aquest raïm pues, l'elaborem al celler.
Però no tota la vida heu estat productors de raïm, oi?
De raïm sí, jo que recordo. De raïm sí, el que passa és que la part d'elaboració ha sigut més recent, perquè des de sempre, del meu pare ja va començar, ja que tenia raïms, li agradava aquest tema d'elaborar pues, el raïm, com molta gent de la zona, eh? I ens van fer pues, per consum propi, per donar les persones que coneixíem, i al final... Pues l'any 2009 vam dir, bueno, pues mira, podem engegar aquest petit projecte de part del raïm que tenim, que elaborem, que produïm, doncs pues l'elaborem i l'elaborem i el donem a conèixer ja comercialment.
Rosa, és un celler familiar. Quantes persones de la mateixa família esteu vinculades aquí al celler?
Bueno, doncs el que fem és, bueno, entre el meu pare i la meva mare i els meus germans, i els meus cunyats, no? Llavors vol dir cada un aporta, encara està aportant, i tot el seu petit granet de sorra, volem dir que tothom, a mi m'agrada més fer l'elaboració, doncs la meva germana més agrada més a la part de donar a conèixer el vi, anar a fires, tenim la part que tenim també en tot aquest petit projecte, la part de donar pues, les xarxes pues, als meus cunyats, als meus nebots, tots, entre ells, tots, no? I també hi ha tota una sèrie de papers, de documentacions, que entre tots ho anem... I també, no sol és la part familiar, sinó que al donar aquest petit salt vam veure que era necessari pues, del suport o la implicació de professionals, l'enòleg, l'elaboració de les etiquetes, vull dir, no servia sol la il·lusió de fer-ho, sinó que la part és molt important familiar, però la part de professional en cada apartat de l'elaboració del vi.
No, t'entenc, perquè a més això quan dius, mira, deixa ja de ser un hobby per entendre's o per consum propi i anem a obrir-nos al món, doncs és veritat que segons quina parcel·la has d'agafar professionals que hi entenguin de cada cosa.
Sí, ho tenia molt clar, que la imatge, el vi ha de ser, doncs, correcte, el que vols arribar a fer, és molt important, però la imatge també i tot l'entorn.
Rosa, tu ets enginyera tècnica agrícola.
Sí, jo sí que soc enginyera tècnica agrícola i el que faig, a part de tot el tema del celler, doncs el que faig és l'assessorament a la zona, a la mateixa zona, a la Vall del Cor, perquè nosaltres som situats entre Sant Martí està a el que podríem dir Vall del Cor, i aquesta zona faig d'enginyer tècnic agrícola a l'agrupació de defensa vegetal, assessor dels agricultors de la zona, amb els conreus de la zona. Doncs, per tant, és un pas més, l'elaboració, però també, perquè intentes entendre també el cultiu, no? Vull dir, és molt important el cultiu i d'aquest cultiu de la vinya i dels altres cultius, el vi, no? Si no fas, s'intenta, doncs, el tema de la producció és molt important, tot lligat, no? La producció i l'elaboració.
Maca, aquesta zona, per cert.
Sí, és molt maca, és molt curiosa, és molt variada, s'ha de conèixer, i amb els vins, el que intentem sempre és quan parlem, perquè sempre hem de parlar molt amb els vins, no? Donar a conèixer aquesta zona, eh? Tota la climatologia, la gent, perquè cada zona té la seva gent, i amb tots els altres cellers també moltes coses juntets per donar a conèixer aquesta zona, perquè la gent la conegui i vinguin, no,
és
a conèixer-la.
És que, Rosa, acabes de dir una cosa tan important com que nosaltres des d'aquí també intentem que això sigui així, i és justament això, no quedar-nos amb l'ampolla de vi, sinó intentar conèixer el que hi ha darrere, les persones i l'entorn i la situació i tot plegat. Que maco que és això, eh? Vosaltres teniu en marxa activitats de no turisme?
Bé, nosaltres... sí, fem tastos, eh? Vull dir, sempre intentem dir com estem en tot aquest tema, tots, cada un de nosaltres, a part de l'elaboració, de fer les ampolles, treure aquestes ampolles, estem al camp, el resto de família fa altres activitats. Doncs, per tant, diem, bueno, va, fem visites, donem a conèixer les finques, però concertades, no?, amb la idea de dir, viniu grups, viniu, us explicarem. A mi m'agrada molt explicar l'elaboració, però també me sento molt còmode, clar, és normal, explicant el cultiu, i explicar les coses i tot el que l'envolta, i la gent, no?
Clar. Escolta, esteu, home, no al mig del poble, però pràcticament, en un entorn ben maco. Teniu el celler?
Sí. Bueno, el celler el tenim al mig del poble. El representa la part antiga del poble, perquè el poble, allà, a molts anys, allà on hi havia el castell, la part del castell del poble, doncs, va haver tota una evolució, però allí tenim el castell, tenim el celler a la part aquesta, que encara, allà on tenim, on se guarda el vi, les ampolles, les botes, tot això, és a sota el que era el castell, el seu temps, no? Tot un entorn allí de... l'ocell és petit i, per tant, però sí que tenim una part per poder fer els tastos, tant en un espai tancat i una part oberta. Vull dir, sempre dic que l'ocell és molt petit, és un microceller, una petita escala, però també tenim un entorn per poder parlar amb la gent, perquè ens vinguin a veure i estar bé, vull dir, tranquils i parlant.
Bueno, microceller, quina producció feu, més o menys? Perquè, clar, a mi quan me diu petit, jo no m'imagino.
Sí, nosaltres som realment un microceller perquè fem unes 5.000 ampolles. Llavors, en principi, és un microceller. Vull dir, moltes vegades quan se parla, si diu celler familiar i celler petit. Però, en aquest cas nostre ho és, Perquè ho complementem amb totes les altres activitats i ens agrada fer-ho d'aquesta manera.
També et dic que també us permet estar molt a sobre de tot el procés.
Sí, perquè a part de que la tecnologia que apliquem, intentem fer-ho tot aplicant totes les tecnologies, però aplicat a petita escala, tot petit, és més manual, tenim, les coses manuals són, no sé com ho diria, més, donem més senya, però, les anem, sí, cada part l'anem fent manual i de temps.
Rosa, per cert, que no l'havia dit encara, anem a recordar la plana web, que així de més la gent us ubicarà, veurà els vostres vins, podrà llegir la vostra història, és www.calcavoceller.cat, tot junt, calcavoceller.cat, amb B alta, calcavoceller.cat. I allí teniu tota la història. Estic mirant els vins, Felip. No sé si els has provat, Felip, algun vi de Calcavo.
Pues aquí tenim algo pendent també, no sé, Rosa, hem de fer algo perquè no s'ha tastat,
No, pues això no es pot, s'ha de fer.
O sigui, Felip, tens molta feina per endavant.
Crec que estem descobrint...
No, perquè clar,
xulos,
pensa que anirem a tots els cellers de la Deo Costels del Segre i em dóna la sensació que n'has provat molts, però no tots, eh?
No, en aquest cas, los que fa la Rosa, que fa 4 vins, crec que fas 2 blancs i 2 negres, no, Rosa?
No, sí, vam començar amb 2 negres, vam començar l'any 2009 a elaborar 2 negres, amb els raïms que en altres tenim, produint, fem 2 negres, un amb criança, en criança i l'altre sense criança. I llavors també després, l'any després, uns anys després, vam fer rosat, monovarietal de la varietat xirà, un rosat. I després, ara més últimament, com també tenim blancs, raïms blancs, han fet un macabeu. Per tant, tenim un blanc, un rosat i 2 negres.
Ah, però el macabeu que no fa amb bota també?
Sí, és una petita criança amb bota d'acàcia. Bueno. I fem un sí, sí, sí. No. I llavors el que vam fer és intentar, doncs, posar els vins que tenien criança, donar-los el nom de Curvus, que és el nom llatí del riu Corb. I a l'altre, per diferenciar-los, els que no tenien criança, que era l'altre negre i el rosat, doncs un 11, que també vam intentar buscar un nom relacionat amb la zona. Sempre intentem tot relacionar-ho amb la nostra zona, la Vall del Corb. I es diu un 11.
Quines varietats de raïm treballeu allà? He vist que treballo a la Cabernet, un de llebre, Sirà...
I Merlot. Aquest és el que fem, diferents copatges, eh? Vull dir, a veure, sempre ho dic, com fem petites produccions, el que fem és la línia de un 11, que és el jove sense criança, té un estil, i sense la criança i l'altre, i sempre, però clar, jo sempre ho dic, que tant l'anyar és com el mal cultiu, i afecta tant l'any de producció de com s'ha comportat el cultiu aquell any, determinat, per tant, les anyades de cada un d'aquests vins s'han d'anar tastant i tenen la mateixa línia, però poden tenir petites diferències perquè tenen petits copatges diferents, no? Això, llavors el rosat és amb xirà i l'altre és amb macabé, que són les varietats que tenim.
Mm-hmm. També he vist, perdona, Ricard, que feu oli, també.
Sí, bueno, també com tenim dit que en sol no som sol viticultors, que també tenim els altres conreus de la zona, que són sí. Les ametlles, les olives i els conreus extensius, no, els cereals, doncs de les olives, una petita part també la portem amb els molins propers d'aquí a la nostra zona, i llavors de les nostres olives fem un sol, un oli. Llavors això complementa doncs, quan anem a les fires o anem a mateix celler, doncs oferir doncs, l'oví i també l'oli.
No, és que l'oli està molt valorat, Rosa?
Per això, molt bé, molt bé.
No, a més, vull dir, que ens diuen que hem de fer la dieta mediterrània, la base és l'oli d'oliva, d'aquí, el nostre, vaja.
Suposo que la tenia arbequí. Rosa, suposo que el que tenia és arbequina, no?
Sí, és arbequina.
Escolta, una curiositat, Rosa, per què un 11?
Bueno, perquè un 11 vam estar buscant allò que dic, no? Quan entres en aquest món també dius, bueno, vale, doncs jo els hi he de donar, d'acord, tinc de donar-los uns noms,
clar.
I vam intentar buscar uns noms que poguessin parlar al darrere o que ens sentíssim identificats. I llavors vam veure, buscant noms, que a la Vall del Corb, un 11 vol dir la onzena part, que amb el temps de fa molt antics és el que portaven els agricultors, els senyors feudal, no? I doncs aquest nom ens va agradar i el vam posar. Vam posar aquest nom.
No, que és important i és curiositat, eh? Jo t'ho preguntava per curiositat, si veieu aquesta ampolla. Ho podeu mirar a la seva web, a www.calcavoceller.cat, tot junt, calcavoceller.cat. Us n'aneu a l'opció dels vins i allí els teniu, en fotografia. Un 11 no té secret, és un 1 partit per 11, vull dir, és això, un 11. Però bueno, la història que ens ha explicat la Rosa, que hi ha darrere del nom, doncs és la part humana, la part curiosa, i el Curvus doncs ja ens ha dit que és perquè estan a la Vall del Corb, que com bé deia la Rosa al principi, és una zona que si no la coneixes, visita-la, de veritat, visita-la perquè és molt maca, i si quan passeu per Sant Martí de Maldà, doncs feu una aturada i podeu passar pel Calcavo Celler. Aviseu-los abans, evidentment, com quan anem a casa d'una... No, clar, com quan anem a casa d'un amic o qualsevol història, bé truquem abans, oi? Doncs aquí el mateix, calcavoceller.cat, que per cert a la web teniu les maneres de posar-vos en contacte amb ells, i ja està, i ho rebran amb els braços oberts, evidentment, Doncs, Rosa, escolta... Sí, digue'm.
No, jo sempre vull dir que també amb tot això, amb el tema dels cellers i fer el que havíem abans, pues, en el turisme o donar a conèixer la zona, sempre també és molt interessant que a part que entreu a la nostra web, després també entreu a tota la web que hi ha de la Vall del Corb, perquè hi ha molts productors, molts cellers relacionats, moltes activitats conjuntes, i que és quan vas a visitar la zona hi ha moltes activitats a fer, hi ha moltes dates determinades també, vull dir que tot això és molt important, no?
Clar que sí.
És molt interessant.
Doncs és una bona proposta, Rosa. Escolta, Rosa, que ha estat un plaer conèixer-te.
Igualment.
Escolta, per parlar amb els mitjans de comunicació, com ho feu? A Sords o et toca sempre a tu?
Bueno, jo ja he dit que la part que m'agrada més és la d'elaborar... I
per això...
I el raïm... Llavors, sempre... a veure, en fet, me toca dir parlar.
Vale.
Però també, per exemple, sé que a part de la meva família que els agrada més parlar en públic. I sempre que puc, intento pues, que siguin pues, la meva filla que els agrada parlar. I... Però, bueno, en aquest cas he parlat jo i em dependré de fer totes les coses.
No, home, no, clar que sí, però et volia preguntar si al final has estat còmoda.
Sí.
Veus?
Sí, fa una mica de el parlar... al davant d'un xap, doncs fa...
Oh, però, Rosa, saps el respecte que em faria a mi ficar-me en una vinya a collir raïm, a veure si ho faig bé, si no ho faig bé?
Exacte. No, també mos agrada que vingui persones a les finques, els hi ensenyem, perquè la veritat és que sí, és això, eh? De vegades una ampolla de vi, al final dius, mira, vaig anar a aquella finca, vaig veure un raïm, vaig veure com
clar.
Estava, si era blanc, negre, com en quin moment, tot això. Doncs això també és interessant, que sí...
Clar.
Si es vol, se pot vindre a visitar i tot.
Rosa, les noves generacions, és a dir, perquè clar, ens parlaves dels pares, vosaltres sou la segona generació, però hi ha tercera generació ja preparada per fer-se càrrec de Calcabo?
Bueno, hi ha molta il·lusió. Al final, les coses, a vegades, hi ha molta il·lusió de que els agrada, estan molt implicats, bueno, ja ho veurem.
Bueno,
eh,
bueno, poc a poc, poc a poc, mm-hmm. sense forçar-ho. Mm-hmm. Doncs hem parlat amb la Rosa Visa. Bueno, avui ha sigut la persona representant de la família de Calcabo Celler per parlar amb nosaltres i per explicar-nos aquesta història tan maca que hi ha darrere de Calcabo Celler, que els trobeu a internet, calcaboceller.cat, i que avui els hem conegut una mica més aquí, al nostre camí, que ens du a conèixer tots els cellers de l'ADO Costes del Segre. Rosa, que ha estat un plaer, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, que han estat un plaer igualment. Eh?
Una abraçada.
Cuida't, Rosa, cuida't. Adéu.
Vale, adéu, gràcies.
Doncs hem estat a la Vall del Corb avui, Felip.
Molt bé, molt bé, molt bé. Sí, molt bé, molt interessant també.
Que maca la Rosa, veus?
Sí. A part que és el que dèiem, no? De... intentar pues, ficar-li cara a les persones
clar.
Que hi ha en aquest projecte, no?
Per això us ho dic. Ara li heu escoltat la veu. Ara el següent pas és anar-los a conèixer. I per anar-los a conèixer ho teniu molt fàcil. calcaboceller.cat, teniu allí les opcions de posar-vos en contacte amb ells i ja està, és anar un dia i conèixer-los. És això, això és el que fem. Nosaltres fem d'intermediaris, entre tots els cellers de l'ADO Costes del Segre i els nostres oients. En fi, Felip Urbano, vinga, una més que ens hem de posar a la nostra llista de visites, eh?
Exacte.
Cuida't força, una abraçada.
Igualment, una abraçada.
En Movistar Prosegur Alarmas nos adelantamos al Black Friday. Ahora tu alarma inteligente con asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas y todo lo que necesitas para tu tranquilidad total por solo 9,90 euros al mes hasta mayo de 2022. ¿La quieres? Contrátala antes del 30 de noviembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730. Viajar en otoño tiene un encanto especial. Aunque el tiempo sea siempre tan imprevisible. Elige Michelin Cross Climate y disfruta del otoño con total seguridad, haga el tiempo que haga. Y llévate hasta 80 euros en regalos comprando Michelin antes del 30 de noviembre. Infórmate en michelin.es/promociones.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos post-vacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91 122 14 52 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
Hasta un 70% de descuento extra en nuestro pre-Black Friday, solo en la app de About You. Adelántate al Black Friday y ahorra en más de 110.000 artículos, solo en About You.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Mira, t'explico que la CUP ha decidit amb un 68% dels vots presentar una esmena a la totalitat dels pressupostos del 2022 de la Generalitat de Catalunya, però continuar negociant-los. En roda de premsa, la diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, ha explicat que en les properes hores el grup presentarà l'esmena a la totalitat, però que alhora treballaran per desencallar la situació. I en aquest sentit ha dit que properament es reuniran els espais de la candidatura. Ha afirmat que es tracta d'una triple esmena. Una esmena a la relació del govern amb l'Estat, a les polítiques socials i a uns pressupostos continuistes. Això a la Generalitat. A l'Ajuntament de Lleida. La portaveu adjunta del grup municipal socialista a la Paeria, la Begoña Iglesias, ha reclamat a l'equip de govern municipal de l'Ajuntament de Lleida
augmentar les inversions en seguretat i neteja als pressupostos per al 2022. Begoña Iglesias, que reitera l'opacitat amb la qual treballa el govern municipal d'Esquerra i Junts respecte als comptes, ha demanat destinar aquesta partida, que estava inicialment prevista per l'escola de Pinyana, a incrementar els recursos de la Guàrdia Urbana i el manteniment dels carrers, la jardineria, la il·luminació i les infraestructures de la ciutat. Ull, el que costa quadrar comptes i després posar-se tots d'acord. Comencem la nostra tertúlia dels polítics, com sempre ben acompanyats per part del PSC. Està amb nosaltres el Joan Queralt. Joan, què tal? Bon dia. Bon dia. Per part d'Esquerra Republicana de Catalunya està amb nosaltres l'Ignasi Amor. Ignasi, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard, què tal?
De Junts per Catalunya està amb nosaltres la Marta Gispert. Marta, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, molt bé, gràcies.
I per part del Partit Popular, com sempre amb nosaltres, la Marisa Xandri. Marisa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Per cert, que la Helena Ferre de moment no s'ha pogut connectar, però ja ens ha avisat que no es podrà connectar avui, ja. Per tant, li justifiquem la falta avui, ja. Anem a parlar de comptes i de xifres, les nostres, les de Lleida. Les de Catalunya ja hi ha d'altres amb les seves històries. Però a Lleida, com està el tema del pressupost? Està ja amb data per presentar-se? L'heu rebut? El teniu? L'heu valorat? Com està el tema? Qui vol començar? No us veig.
Si voleu, doncs ja...
Ignasi, sí.
Jo, per la part que em toqui com a membre doncs, del govern, primer tot doncs, ja ho vam dir, no? Primer doncs, començaríem doncs, a negociar doncs, amb els nostres exsocis, que són el Comú de Lleida, i per tant doncs, amb l'eix programàtic que ens uneix i amb les línies que també doncs, vam pactar amb el pacte d'entesa, doncs, primer doncs, amb ells, i per tant doncs, aquestes negociacions estan anant bé, i ja es porta setmanes doncs, treballant-hi, i per tant doncs, jo crec que poden arribar doncs, a bon port. I també doncs, amb els restre doncs, de membres, bé, jo com que no hi soc amb aquestes doncs, reunions sobre pressupostos, per tant, crec que tothom ja està convidat i tothom hi pot participar doncs, a negociar els pressupostos com bé es va fer l'any passat.
Marta.
Sí, en la línia del que apuntava l'Ignasi, estem encara en negociacions, no és que vagi ràpid, doncs, com us podeu imaginar, doncs s'han de quadrar moltes qüestions i es treballa des dels diferents àmbits i departaments. És lent, però jo crec que doncs ens en sortirem. El que passa que, bueno, ja sabeu com són aquestes coses, s'han d'anar parlant. L'exsoci nostre, per dir-ho d'alguna manera, doncs és amb qui nosaltres doncs estem tenint aquestes converses. Jo crec que arribaran a bon port, però és lent, perquè hi ha moltes qüestions i no és fàcil.
Però doncs, Marta canvia tant? Perdó? Marta, canvia tant d'un any per l'altre el pressupost d'una ciutat?
Home, hi ha variables. Primera, que no som els mateixos que ens hem d'entendre, o sigui, l'equip de govern, ara som Esquerra i Junts, i ens hem d'entendre doncs, amb algú que no forma part del govern, i per tant doncs és lògic doncs, que apreti, no? Vull dir, que és lo normal.
Marta, perdó.
I després doncs, el panorama també és diferent. Tenim en joc també tot el tema dels NECs que suposaran molts diners si doncs, acaba arribant tot el que esperem i tenim doncs, el salari suficient per escriure-ho tot d'una manera doncs, prou maca, saps?
Joan, dic, respecte al que diu la Marta, el que m'ha quedat clar és que porteu dues setmanes parlant amb el Comú de Lleida i que com que ara no forma part del govern, doncs us està exigint coses que, per exemple, l'any passat no havien exigit, per tant, per això està costant més. Joan.
Bueno, nosaltres difícilment podem dir res perquè encara no tenim els pressupostos.
Val.
Per tant, se fa molt difícil negociar o fer propostes d'un document que no existeix. Per nosaltres, almenys, de moment no existeix. No? És una llàstima que negociïn amb una part de l'oposició, perquè el Comú és oposició en aquest moment, i que la resta no tinguem ni tan sols els documents. S'ha convocat la comissió, però suposo que fins que no tinguem, fins que no hi hagi la comissió, doncs no tindrem aquesta documentació. Per tant, se fa molt difícil poder parlar-ne. Ho podràs entendre, no?
Sí. Vosaltres havíeu...
És la manera d'actuar d'aquest govern, no? No sé, jo entenc que un document de pressupostos, un cop estigui redactat, que ha d'estar redactat ja, perquè si tens la setmana propera la comissió aquesta d'economia on s'han de debatre, doncs normal és que tinguis aquests documents i llavors tothom pugui fer les seves aportacions. Si són uns bons pressupostos, no hi ha, no ten, doncs seran uns bons pressupostos i llavors ja veurem quina és la posició del nostre grup. Però ara per ara, Ricard, com podràs comprendre, se fa difícil parlar. Podem llançar idees, com això que ha dit la Begoña, que entenem que davant d'una gran demanda popular s'hagi d'invertir més en seguretat i neteja, però bueno, tot queda això una mica doncs, com un brindis al sol, perquè encara no sabem quines són les quantitats que s'hi destinaran ni com pensa treballar aquest govern de la paeria actual el tema dels pressupostos.
Clar. Marisa.
Sí, a veure, seguint doncs, la línia del Joan, no? O sigui, és difícil d'entendre com aquests pressupostos ja per part del govern s'estan negociant o s'estan parlant amb el Comú de Lleida. Sí que eren els seus socis fa quatre dies, però entenc que aquests pressupostos haurien d'arribar ja a tots els grups i s'han de negociar amb tots els grups, o sigui, al marge de que el Comú hagi format part del govern, no? Jo crec que aquí hem de participar-hi tots. Per tant, si no tenim els pressupostos a la mà, és impossible que tinguem data per debatre'ls al ple o, bueno, la comissió sí està convocada, però el ple encara no se sap quan serà, no?, aquest ple de pressupostos. I després, en quant a les propostes del Partit Socialista, no?, jo crec que tots els grups ens afegirem amb aquestes demandes, no?, a tot el que sigui, faci referència doncs, a la neteja i a la seguretat, doncs són dues demandes que el ciutadà, que els lleidatans i lleidatanes doncs, bueno, doncs, demanen i que és un clam, no? A mi, si em permets, també m'agradaria fer una incidència al tema del col·legi de l'escola de Pinyana, que ahir sortia doncs, a bombo i platereta als mitjans de comunicació doncs, de que l'Ajuntament s'estalviava 1,2 milions d'euros amb aquesta infraestructura. A veure, no és que s'estalvi, és que la Generalitat el que havia de fer en un primer moment era ja doncs, donar aquests diners per tirar endavant aquesta escola, no? Al final és la seva competència i l'Ajuntament, és a dir, els ciutadans de Lleida no tenien per què pagar uns diners que no els hi correspon, no? Per tant, d'estalvi cap ni un. O sigui, el que s'ha fet és el que s'havia de fer i per tant, que ho pagui, qui ho ha de pagar, que és la Generalitat de Catalunya.
Marisa, perdó, sobre aquest punt, aquest 1,2 milions... es van incloure finalment el pressupost? És a dir, estaven incloses el pressupost o no?
Jo crec que s'havien inclòs 400 i pico mil euros.
450.000 euros.
Sí, hi havia 450.000 euros inclosos en aquesta partida, sí.
Per tant, al final són aquests els que s'estalvien del pressupost, no l'1,2 milions, que no va estar mai contemplar-te en la seva totalitat.
Sí, sí, però el que passa és que ahir els titulars no eren aquests. No sé.
No, ho dic per aclarir. Vull dir, són aquests 450.000 euros que sí que estaven al pressupost, que ja se n'havia de fer càrrec la Generalitat, però que semblava que no, i per això es van incloure el pressupost, que ara sí que no quedaran cap a l'escola de Pinyana, que ho farà la Generalitat.
Home, i que entenc que això ho ha de saber més el govern, l'equip de govern, no? Si es tracta de 450.000 euros o 1.200.000. No ho sé, jo crec que eren 450.000 euros.
Sí, sí, són aquests diners a què tu fas referència, Marisa, 450.000 euros, que sí que estaven reflectits en el pressupost del 22 i doncs que ara s'hauran de repartir doncs, en l'última partida. No? Es conec en quin punt estem ara, en aquest sentit.
Marta, estàs a les reunions en les que esteu discutint el tema de pressupostos?
No, no soc i, per tant, hi ha moltes cosetes que també les sé igual que vosaltres.
Clar, Ignasi, tu estàs o no estàs tampoc?
No, jo ja he dit que no.
Tu tampoc hi ets, vale, per tant. No, us anava a preguntar si podíeu deixar alguna primícia, però com que tampoc esteu a la zona negociadora, tampoc ho sabreu.
Bueno. No, això és l'equip doncs, negociador, doncs, que està doncs, negociant, doncs, com cada any ho fa, i per tant, l'equip de negociador, quan tingui les coses ja doncs, pactades i fetes, doncs ja anunciaran el que s'hagi d'anunciar.
Val, això serà la setmana vinent i després ja es decidirà el ple. En un altre ordre de coses, hi ha un tema en el que sí que us heu posat d'acord tots, curiosament, dic curiosament perquè és estrany avui en dia posar-se tothom d'acord, però vull dir que passa això a les cases, ja a les famílies, ja, vull dir que ja ve que passa a tot arreu. Ignasi, t'ho pregunto tu com a regidor d'esports, és en el tema de la relació Ajuntament de Lleida i Lleida Esportiu. Parlo ara de l'equip de futbol. La setmana passada l'alcalde de Lleida, Miquel Pollo, va fer roda de premsa i va dir que ja n'hi havia prou, aquesta frase és literal, fent referència als incompliments del conveni entre l'Ajuntament de Lleida i el Lleida Esportiu. I, per unanimitat de tots els partits polítics, vau decidir que al ple de desembre s'arribaria, si no es compleixen durant dues setmanes, em sembla que l'havíeu donat de temps, al Lleida Esportiu, les parts del conveni, resoldríeu al ple de desembre fer fora el club del camp d'esports.
Sí, ben bé, és així. La veritat que, no, primer de tot, doncs, agrair als grups municipals. No és el primer cop que ens posem doncs, d'acord.
No, ho sé.
Algunes qüestions, perquè per experiència, doncs, a les regidories que jo porto, al ser més amables i al ser més positives, doncs, suposo que sempre ja estem d'acord amb quasi ben bé tot, no? En temes d'esportius, en temes de festes o en temes doncs, de joventut. I, per tant, doncs, en aquest sentit, sempre s'ha de ser curós doncs, de negociar i agafar el màxim consens possible. Amb el tema del Lleida Esportiu, doncs la veritat que ja ho hem dit tots els grups municipals, la veritat que la imatge que està traslladant a tota la ciutat i a fora també de la ciutat, doncs no ens agrada, i això ho ha dit també l'alcalde, però també ho han dit els altres grups municipals, i per tant en aquest sentit estem tots junts fent els passos que pertoquin. Ens tocarà en breu doncs, decidir algunes cosetes més que són en base del que vam parlar a la comissió i, per tant, doncs, bé, vam sortir tothom de la comissió amb un full de ruta molt clar i, per tant, doncs, a fer els passos que toquin.
Ignasi, has parlat amb algú del club darrerament o algú del club s'ha posat en contacte amb tu?
No.
O algú del govern, eh?
No, vull dir, ningú no del club s'ha posat en contacte amb nosaltres, ni amb la regidoria, ni
La pregunta és, creieu que és convenient fer fora el Lleida Esportiu ara, a meitat de temporada, o potser seria millor esperar a final de temporada?
Bé, és un debat que haurem de tenir entre tots els grups municipals, això. És una qüestió que l'altre dia doncs, els jugadors de Lleida Esportiu van sortir també a fer una roda de premsa al finalitzar el partit, i és un dels debats que també ja van posar sobre la taula tots els grups municipals a l'anterior comissió i que l'haurem de tindre també entre tots.
Val, per tant, això no està decidit encara, no està tancat.
Exacte. Crec que l'alcalde doncs, també ho va dir a la roda de premsa que és el que hauríem de decidir. Si resolvem el conveni ja immediatament ja o hi resol el conveni i s'espera a final de temporada per fer el desnonament. Mm-hmm.
Joan Queralt, des del PSC, quin posicionament sobre aquest punt concret?
Sí, els seus companys ja que estan a la Comissió de Cultura i Esports ja ho van deixar clar. És que aquí hi ha dues qüestions, no? Una cosa és la gestió del club, que pots estar o no pots estar d'acord, però això hem de pensar que els germans Esteves són els amos del club. Llavors aquí, clar, nosaltres, tu pots estar d'acord o no pots estar d'acord, tot sembla bé o et sembla malament, però aquesta és una gestió privada a la que nosaltres com a grups municipals no hi podem dir res, no? Llavors aquí la història està en que el Lleida Esportiu utilitza unes instal·lacions municipals i mitjançant un conveni. Quin és el problema? Que aquest conveni no es compleix. Hi ha una sèrie de requisits, com de manteniment de les instal·lacions, de futbol base, de promoció de l'esport, i aquest és el gran problema, perquè aquí és on se produeix un incompliment d'una cessió d'un ús d'unes instal·lacions municipals. Què passarà amb els nens que estan jugant amb els equips de la base? No n'hi ha gaires, perquè el club a poc a poc s'ha anat desintegrant, no? Arreu possiblement d'aquesta gestió. Què passarà? Clar, a mi també em preocupa aquests xicots que estan jugant i que han fitxat pel Lleida. Aquests nens tampoc tenen la culpa. És més, o sigui, són víctimes d'aquesta situació. com ha dit l'Ignasi, no? I com suposo que el Jackson i la Cristina Moró, que són els companys que es representen en aquesta comissió, pues suposo que s'haurà de fer un debat. Evidentment, la situació no és agradable per ningú, les coses estan claríssimes que no és agradable per ningú, però hem de mirar que sigui una solució que aturi aquesta possible mala gestió a la que difícil d'entrar i que doni una solució, perquè, bueno, clar, si tanquem el camp o tanquem tot, s'acaba tot. Hem dit en clar que l'eina i el lloc de treball d'aquests xicots és el camp d'esports, ja. No?
Bueno, per tant, bueno, que no, no ho teniu clar, Joan.
A mi si em preguntes personalment, jo miraria d'arribar d'alguna manera, pugui acabar la temporada, vale. I llavors jo solventar-ho. Això és una opinió personal.
Vale. Marta.
Sí que és cert que durant la comissió doncs tots vam mostrar la unanimitat en què doncs havíem de prendre una resolució perquè les coses així no podien continuar. L'alcalde doncs també va participar en aquesta comissió i doncs va fer de va cosir totes les opinions que allí s'hi van abocar. Crec que els terminis són aquests que dieu, no? Que la propera comissió ordinària la segona setmana de desembre i després va ple de desembre i a partir d'aquí doncs ja es prendrà aquesta resolució. Però a mi el que em fa patir, i suposo que a tots, és que és molt lamentable veure el nom de la ciutat d'aquesta manera, no? Tractat així, no? I també és molt lamentable, i potser més perquè són qüestions personals, les famílies, els jugadors, els treballadors, els aficionats, els abonats. Jo crec que hem de tenir molt en compte, i en línia amb el que diu el Joan, no? I crec que Anna Marisa també està d'acord, que s'ha de tenir en compte les conseqüències de les decisions que prenguem entre tots, no? Perquè fa els terminis, i el que deia, doncs els equips de base, la lliga, els abonaments dels socis...
Sí, però Marta, vosaltres esteu més a favor de que acabin la temporada almenys els jugadors al camp d'esports o tallar l'aixeta ara?
No, jo crec que això s'ha de decidir entre tots, és un tema...
No, ja ho sé, però Marta, com a Junts i com a Marta Gispert, cap on t'inclines més?
Mira, jo tinc una cosa clara, que si s'incompleix la normativa s'ha de ser contundent.
Vale. Marisa Chandri, la mateixa pregunta.
Ah, sí. A veure, el que plantejaves tu, Ricardo, crec que és important, no? El fet aquest de si el desnonament s'ha de produir ja o hem d'esperar a final de temporada. De fet, aquesta qüestió és la que vaig plantejar jo mateixa a la comissió i, si no recordo malament, l'Àngel Vidal ens va comentar que per la categoria en la que estan jugant actualment el Lleida Esportiu, doncs hi ha multitud de camps on podrien jugar aquí a la província, no? Que, per tant, tampoc seria cap tragèdia que es fes el desnonament a finals d'any. Vull dir que sortida, els jugadors que actualment estan amb aquest equip doncs podrien continuar jugant. Clar, és una decisió que és complicada i crec que s'ha de prendre entre tots, no? Però jo també, com diu la Marta, en aquests casos i davant els incompliments reiterats per part de la directiva del Lleida, crec que s'han de prendre mesures contundents.
Per tant, s'ha de prendre quan toque. Marisa Chandri, Marta Gispert també, Joan Queralt, si dius més partidari potser d'intentar arribar a final de temporada... I Ignasi...
Ricardo, al nostre grup hi ha persones que són molt expertes en el món esportiu. Jo t'he dit que era una opinió personal,
vale.
Però bueno, s'ha de buscar
que sí, que sí, personal, per això et dic Joan Queralt. I Ignasi Amor, com a també persona que sé que li agrada el futbol.
Doncs com... Bé, tinc conflictes interns.
Vale.
Per dir-ho d'una manera... Perquè, clar, no, perquè vas escoltant a tothom, vas escoltant les penyes, vas escoltant als exjugadors, ahir també les paraules que va sortir del Pau Torres, que el Pau, ostres, per mi és una persona doncs, que la coneixem moltíssima gent de la ciutat, que hi tinc contacte amb ell moltíssim. El Pau, per exemple, és una persona, exemple, no?, d'esportista que volem que vingui a la ciutat de Lleida, que el Pau al final va vindre des d'una altra zona doncs, de Catalunya... ràpidament va conèixer a gent aquí doncs, de Lleida, vull dir, ens va conèixer a mi, a nosaltres, a moltíssima gent. doncs, va tenir parella aquí a Lleida, que la té encara, doncs, actualment, i el nen, doncs, que té ara, doncs, que també tal, no? I al final ja, però, és el que volem, no?
Ignasi, sí o no?
No, jo ja ho he dit.
És a dir, tallem ja quan toqui, quan se decideixi, o ens esperem a final de temporada? Ignasi Amor, dic.
Ja, no. Ja dic, tinc conflictes interns.
Vale, doncs conflictes interns. Escolteu, que arribem a les dues, que agraeixo a la Marta Gispert, a l'Ignasi Amor, al Joan Queralt i a la Marisa Xandri que s'hagin connectat, i us avanço que si voleu conèixer l'Ignasi Amor a la persona, l'Ignasi Amor persona, demà tenim entrevista a Cosmopolit amb el Cosme García, on, bueno, ja sabeu, li farà les preguntes de sempre el Cosme, per tant, potser coneixerem alguna faceta que no coneixem de l'Ignasi, ja? A tres quarts
d'una. No, ja va haver una que la vaig cagar, o sigui que...
Bueno, pues... Demà la tenim aquí. Ignasi, Joan, Marta, Marisa, una abraçada. Bona setmana.
Adéu.
I nosaltres que ens plantem a les dues, bueno, demà l'entrevista Cosmopolita amb el Cosme. Soc el Ricard Álvarez, demà hi tornem, puntuals, a les 12:20. Salut.